gerent cap de l'àrea de planificació i innovació tecnològica i també capacitació. Què tal? Benvingut.
Hola, bon dia.
Comencem per un tema d'actualitat que ha tornat a posar a la finestra el periòdic Delta amb els aparcaments del Mas Blau amb uns 300-400 vehicles que es detecten, que no són de gent que hi treballi habitualment, sinó que també fins i tot estan aparcats en hores on aquelles oficines estan tancades. Ja ens va cridar molt l'atenció que, per exemple, el mes d'agost tot aquell espai estava absolutament ocupat quan la majoria d'empreses i de persones que hi treballen fan vacances. Per part de la policia local, en el seu moment van parlar també en aquest espai el mes de setembre, i ara volíem tornar a preguntar-vos quina és la situació. Què és el que està passant realment en aquell espai del polígon i què es pot fer?
És un espai primerament conflictiu per la proximitat a l'aeroport. Històricament sempre ha sigut un espai conflictiu, van produir incidències, sempre hi ha hagut queixes dels usuaris d'aquesta zona perquè hi ha una població flotant de vehicles que estacionen allà, que pertanyen a l'aeroport o estan relacionats directament a l'aeroport. Cada cop que surt un problema es dona una solució. Primer van ser la reducció de les places d'estacionament per les obres del metro, es va produir una disminució dels estacionaments de la zona, la gent es va queixar, es va controlar la zona i finalment es va obrir el transport públic, es va reduir el nombre d'usuaris que també van a la zona amb vehicle. Després van vindre els vehicles de lloguer. Els vehicles de lloguer es va controlar i es van modificar les ordenances municipals, i amb un article específic que indica que no poden estacionar vehicles de lloguer sense el contracte visible allà al lloc, en la qual cosa ja es van disminuir, es van obrir actes també d'infraccions administratives per exercir l'activitat dintre del polígon. I ara tenim una altra casuística, que per una banda les obres de 11 de setembre, que també afecten perquè disminueix l'afluència de transport públic a la zona, en aquest cas el bus, però sí que arriba al metro, però per altra banda també l'estacionament de vehicles que són de pupilatge, és a dir, empreses que es dediquen a estacionar vehicles de particulars que contracten l'estacionament en un garatge, però aquestes empreses fan servir els vehicles o bé de transport per a altres clients, que s'ha donat el cas, o bé les estacionen a la zona del polígon, a la qual cosa ja no és aplicable aquest article d'estacionar un vehicle de lloguer a la via pública perquè són vehicles de particulars, i s'ha de discriminar llavors si fan servir com a activitat econòmica l'espai o bé són particulars que van allà a la zona, estacionen i van a l'aeroport. Això és difícil, es controla en serveis uniformats, no uniformats, conjuntament també hem fet controls amb inspectors de treball del Ministeri de Treball, en la qual cosa hem detectat infraccions dels mateixos treballadors de les empreses que estan sense contracte i estan treballant a la zona. La problemàtica es resoldrà quan modifiquem l'espai per identificar clarament els que són treballadors de la zona i els que no són. I això és una negociació que s'està portant a terme, i hi haurà modificacions a la zona per evitar l'intrusisme de vehicles que no són treballadors de la zona i que estacionen allà, siguin d'empreses o no siguin d'empreses. Pel que fa a les empreses, es fan controls. El que portem d'any, que no és ni un mes, portem 50 serveis ja a la zona, o sigui que és una zona que es controla i que estem treballant allà.
Això pel que fa a nivell policial. Hem preguntat també a l'Ajuntament del Prat per aquesta problemàtica, i la resposta és que l'Ajuntament fa temps que té constància d'aquesta pràctica de l'ús abusiu de la via pública per l'estacionament per part d'algunes empreses que anuncien en pàgines web aquest servei per visitants estrangers i que afecta directament a molts treballadors i treballadores que necessiten de l'aparcament per anar als seus llocs de feina. No són casos aïllats, sinó que poden arribar a ser 300 o 400 400 vehicles. És per això que s'han fet diferents actuacions, com ens explicava ara el sergent, però que ara s'està treballant en, a part d'aquestes sancions concretes vinculades a les pràctiques, doncs a treballar per abordar aquest problema de manera estructural. Per, doncs, és una feina que s'està fent amb una reunió també entre l'Ajuntament, les empreses d'aquest polígon i la Junta de Propietaris en la senyalització de la zona. Per tant, tot el que canviï, també us ho explicarem aquí, no és la feina de la policia local aquests canvis doncs, a l'espai públic, però sí que s'està treballant en això i que segurament facilitarà, si s'han fet 50 controls, doncs segurament de retruc facilitarà la feina i el control d'aquest estacionament i que la gent pugui anar a treballar amb tranquil·litat de deixar el seu vehicle, no, allà. Parlem d'altres temes perquè aquesta setmana, de fet, just abans hem parlat a l'espai polític de la intel·ligència artificial. Aquesta setmana n'hem parlat molt de com afecta la irrupció d'aquesta nova intel·ligència artificial xinesa a la geopolítica, però ara l'aterrarem aquí perquè també la intel·ligència artificial té els seus avantatges i les seves aplicacions pràctiques a nivell policial. I per aquí doncs, ho esteu començant a implementar, no?, amb diferents models i suposo que esteu molt atents a tots aquests canvis.
Sí, ja portem temps observant com van les tendències. De fet, si llegim la premsa, Ministeri d'Igualtat ha publicitat que treurà una intel·ligència artificial relacionada amb violència domèstica, violència de gènere. El govern aquí també ha publicitat que treurà i està en fase de proves una nova intel·ligència artificial per a usuaris de serveis socials i així donar una resposta igualitària a tothom. I nosaltres fa un parell d'anys vam contactar amb Policia Local de València, que estava desenvolupant un projecte molt interessant amb fons europeus en el que participen universitats de tota Europa, d'Alemanya, de França, d'Escòcia i així com també professionals de serveis socials o policies com la Gendarmeria o la policia d'Escòcia o la policia d'Alemanya. Van contactar amb Policia Local de València, que és la que lidera aquest tema aquí a Espanya i desenvolupa el projecte, i es van oferir la possibilitat d'afegir-nos al projecte com membres col·laboradors. Això vol dir testar el producte i verificar les respostes que dona i efectuar aquelles correccions que s'escalquin. El projecte, que es denomina Improof, és un projecte d'intel·ligència artificial, és un motor d'intel·ligència artificial que està educat per resoldre qüestions de violència de gènere i violència domèstica. És a dir, ara mateix és un adolescent, ha de créixer, quan arribi a les 40.000 interaccions ja serà un professional que porti 80 o 100 anys de coneixement i donar unes respostes específiques a qüestions de violència de gènere o violència domèstica. Això, aquesta intel·ligència artificial estarà operativa a l'estiu, segurament, i la podran fer servir qualsevol ciutadà que tingui un dubte en qüestió de si és víctima o no és víctima. És una eina que no substitueix res, ni l'atenció personalitzada, però és una altra manera de comunicar-se a l'administració.
Saludem al Javier Lorca i és membre de l'Oficina de l'Atenció a la Víctima de la Policia Local del Prat. Què tal, Javier, com va?
Hola, bon dia.
Explica'ns com esteu fent aquest entrenament amb la intel·ligència artificial, amb aquest nou xat, i què us va semblar interessant també, què pot aportar a la vostra feina diària, Javier, tu que estàs atenent aquestes víctimes.
Bé, jo l'estic testejant a nivell particular, pues, bueno, em sembla una eina essencial, perquè ja venen uns temps en què hem de fer servir altres tipus d'eines, i crec que sí que pot ser un element fonamental, sobretot per la gent més jove, tot i això que no vol dir que la gent més gran pugui fer-ho servir, però clar, no m'imagino una persona, potser de 60 anys, que vulgui, perquè som més de xerrar, però sí que crec que és una eina en la que la gent jove es pot veure més identificada i encara així han de tenir coneixement de l'existència, no?
Clar.
Segurament pues, es donarà una mica de publicitat en això, que és important, això. Al final el que arribi a un gruix de gent jove, sobretot, insisteixo en lo de jove, que no vull dir que solament s'enfoqui cap a ells. Crec que és una eina que, si de primeres tenen algun tipus de problema en contactar amb policia o qualsevol altre servei en el que s'hi pugui fer una mica de mandra a parlar del seu problema, si arriba a aquest mètode, amb aquesta eina, pues, possiblement tenen l'enfoque una mica més, pues, bueno, que sabran de què parlar, no?
Uh-huh. És una primera comprovació de que t'està passant realment, no? És violència, que moltes vegades arribar a aquest punt és el que més costa, no? Per part de les pròpies víctimes, arribar a constatar que realment això és violència quan estàs vivint des de dins és una primera passa importantíssima.
Sí, perquè de vegades a lo millor elles o ells, al final és una eina per violència domèstica i de gènere, però de vegades les pròpies víctimes no saben el que estan patint i a lo millor necessiten aquest suport. A lo millor se m'ocorreix alguna persona que... I torno a insistir en la gent jove, perquè també passen molts casos, més dels que es podria pensar, de gent jove que a lo millor no tenen coneixement i diuen, ostres, tinc aquest problema amb la parella, no sé, i ho normalitzen, no? Perquè a lo millor la seva amiga o el seu amic li està passant. I, bueno, si tenen accés a aquesta eina i fan el tipus de pregunta adequada, no? Al final també li has de dir, no?, qui ets i què vols saber. Uh-huh. I si se m'ocorreix algun exemple, per exemple,
sí,
no? El típic de... El meu novi, no?, em mira el mòbil, no? Això és normal? O estic farta de justificar-me, no?, perquè he de quedar les amigues o alguna cosa, no? Aquest tipus de conversa, si la mantens allà, doncs segurament obtindràs una resposta adequada i adequada, dir, perquè és que a lo millor no te l'esperes. Per això estem parlant d'intel·ligència artificial. I a lo millor se l'activa ja a la víctima, en aquest cas si és víctima o no, bueno, però l'usuari se li activa el xip de, ostres, no m'havia donat compte, i sí, això no és normal, no?
Uh-huh.
I ja és una passa, no?
Clar.
Cap al que a lo millor a denunciar, ja sigui en algun servei policial o en algun altre, eh?
Uh-huh.
No ha de ser necessàriament policial, perquè es pot frenar a lo millor, però bueno, té aquest inici.
Aquí recordem que tenim el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, al CIAT, també a Cases en Puig, que és un dels serveis que fa aquest acompanyament per realment poder constatar, no?, que ens passa això, i a partir d'aquí reunir les forces i tot el que significa un procés d'aquestes característiques, que no és gens fàcil. Javier, com és aquesta eina? Com és l'aplicatiu? Com ens ho imaginem? Digues, Toni.
Sí, això és un chatbot. Uh-huh. És un chat en la qual cosa, si és el que comentava el company,
seria com el chat GPT com el chat GPT,
amb diferències. En diferències és que no fa un motor de recerca externa, és a dir, no queda contaminat per informacions alienes al que és el sistema, perquè si fas servir el xat GPT, fas una consulta per un treball de l'universitat, que ho fa servir tothom, i et dona unes ressenyes que s'inventa.
Clar, és que té moltes carències encara la intel·ligència artificial.
Llavors, això és un motor intern. Això s'ha carregat informació de professionals, per això estem nosaltres carregant informació també a la resta de col·laboradors, carregant informació perquè aprengui, però no vagi a buscar informació externa.
Clar, perquè si no es podria manipular.
Es podria manipular,
cap a l'altre sentit.
Exacte. Llavors, això és un chatbot que tu introdueixes la consulta amb l'avantatge que està obert a qualsevol idioma. És a dir, és un programa d'ordinador que tu pots dir-li que et parli en català, que pots dir-li que et parli en anglès, en marroquí o en l'idioma que tu vulguis, perquè això al ser un motor de recerca d'intel·ligència artificial, ja et fa la traducció.
Això té molts avantatges, perquè moltes vegades la barrera de l'idioma és bàsica,
sí,
no?
Sí, quan parlem d'entorns, sobretot de persones d'origen xinès, tenim una barrera idiomàtica molt important, i joves que no truquen, que no truquen habitualment. Jo tinc un cosí de 21 anys ara que no li puc trucar.
Fa
servir el WhatsApp. Que fa angoixa trucar. Llavors, trucar un servei com policia es fa angoixa. Llavors, efectuant aquest chat, que és una cosa que estan habituats, poden fer la consulta i es treuran de dubtes si són víctimes o no són víctimes de violència de gènere o violència domèstica, perquè moltes vegades parlem només de tema d'assassinats, tema de baralles, tema d'agressions, però ens oblidem de la violència social, de la violència sexual, ens oblidem d'una miqueta d'un seguit de violències que sí que el company està acostumat a veure-les, però que li has de dir a la persona, escolti, això no és normal, i ho han normalitzat, i lamentablement estan normalitzant conductes de control i seguiment o aïllament social que no són normals, i que quan facin la consulta aquesta li donarà la informació: oi, estàs sent víctima d'un delicte, això no es pot consentir, has de contactar amb professionals, i els professionals del teu entorn són aquest, i et donarà els serveis.
Per tant, deriva també.
Deriva la informació que s'està carregant ara, la informació geolocalitzada de serveis que estiguin a la zona. Avantatges també del programa, doncs, que donarà sempre la informació que he de fer servir o que he de portar per efectuar una denúncia, i et donarà un seguit de consells perquè tu portis la informació ja a la comissaria per efectuar la denúncia. A més, no deixa rastre, és com el 016, no deixa rastre al teu navegador. Pots fer servir el tema i no ningú sabrà si has estat navegant o has estat xatejant a aquesta eina o no. Són avantatges. És una altra eina, un complementari al que ja està fent el company i que ja porten també des del CIAT també les companyies de serveis socials.
Javier, com l'esteu entrenant? Quins avantatges penses que pot tenir aquest complement?
Jo crec que hi ha molts. S'haurà de provar i veure fins on està el límit, no? Perquè crec que no té límit. Avantatges? És que al final nosaltres podríem impulsar-lo, però és que això arribarà a lo millor a un circuit que ja ha arribat a les reunions de circuit que tenim aquí molt potent, i a lo millor hi ha altres serveis que es fan eco d'això i li poden dir, no?, a les pròpies, als propis usuaris o pròpies víctimes que poden haver-hi: oye, escolta, si no t'expresses bé, que diu el sergent, no?, tema d'idioma, no?, que mira, a lo millor aquí trobaràs l'eina per expressar-te bé i que t'entengui, o si ets una persona de poques paraules, o si no tens temps per venir, pues tingues això, no?, i xerra, t'animo a que xerris una estona, li diguis un temps, en compte de, mira, estàs allà amb l'Instagram, estàs amb allò altre, pues xerra una miqueta, no?, fes-ho servir. És com, al final és com si estiguessis parlant amb un amic, no? Això m'ocorreix a un grup de persones que estigui al carrer, no?, i aquella noia, no?, que estigui als amics i que, per exemple, estigui aquest aïllament social, no?, que parlava la gent també, que a vegades no ho intuïn com violència, no?, i aquestes parelles que, bueno, està ella amb els amics, passa de mi i tal i qual, oye, mira, si es posa allà a xerrar, l'altre no dona compte, no?, està allà xerrant i com si fos un... Aquí xatella, pues res, mira, estic aquí, enviant-me WhatsApp amb l'amiga. I està allà entretinguda, però està traient informació, no?, del que li està passant. Crec que és una eina potent i que podrà servir pel conjunt de gent que no sàpiga expressar-se, que no sàpiga buscar l'ajuda aquesta que exterioritzada amb la gent, i que en les tecnologies, que malauradament estem totes enganxades en algun moment del dia, els hi donarà aquest suport.
Quan estarà oberta a poder, doncs, això, parlar amb aquest chatbot? Quan la podrem fer servir?
Jo crec que per l'estiu estarà. juny-juliol. Es preveu que la fase d'aprenentatge i de prova del projecte ja estigui finalitzada, però ja estic encarregant les dades de serveis ara mateix. Llavors, jo crec que per l'estiu hauria d'estar ja operativa. Perfecte. Això obrirà una nova porta de comunicació a nosaltres, de les que ja tenim, i no serà complementària al que és el servei ordinari que ja portem. Després, un cop ja facin denúncia o no facin denúncia, el company ja fa el seguiment de les víctimes, li donem o li oferim el servei de la nostra app també de Seguretat Ciutadana, que és important i que serveix també per diverses coses, i estem modificant ara, perquè estem fent la renovació de la nostra app i a una nova versió bastant més potent, amb moltes funcionalitats, però sí que voldria fer esment només d'una.
No, aprofitem per recordar l'aplicació, com ens la podem descarregar, aquesta aplicació de policia local, i per què serveix?
Aviam, és una aplicació que nosaltres ja portem anys, el tema de l'aplicació. Llavors, és una aplicació que dona alerta a policia local, i a més és una alerta que et dona la posició a policia local i s'obre una balitza de seguiment. És a dir, si tu et mous, no fa falta que et quedis allà, si tens una situació d'alerta i has de fugir, et pots moure perquè et va seguint. O sigui, et dona la posició de la persona. Aquesta app està a qualsevol plataforma iOS, Android, està també a versió d'ordinador perquè els comerciants la poden fer servir, i M7, Seguretat Ciutadana, ja sortirà un llistat de poblacions i agafes el Prat i descarregues l'aplicació i et dona la possibilitat de fer una alerta ràpida pinxant un botó, o bé si és un perfil de, per exemple, víctima de violència domèstica, ja li posem un widget directament on només obren el telèfon i pitjant un botó ja s'activa l'alarma. Uh-huh. A la nova versió, aquesta pitjada de botó ja activarà la càmera i començarà a gravar també, i de tal forma que ja tindrem una prova d'una situació, i perquè retransmet en streaming allà. És com el tema dels comerciants. Els comerciants ara tenen el botó d'alerta, però estem mirant també a la nova versió, perquè hi ha possibilitat de linkar les càmeres de seguretat del local a la app, i llavors si donen una senyal d'alerta ja s'activarà a dependències policials la càmera de seguretat del local on s'està produint l'emergència. Aquestes són les funcionalitats que vindran. Ara per ara, a dia d'avui, una de les que més m'agrada a mi és l'alerta preventiva. Aquesta és totalment indispensable tant per comerciants com per a persones. Per a comerciants, perquè si arriba una persona a la teva botiga i no saps quina intenció té, no? Sí. No? Doncs li dones l'alerta preventiva, programes, ja ho deixes programat, això, d'un minut, dos minuts, tres minuts, i llavors li piques. Això és un compte enrere que va passant, que la persona compra i se'n va, no hi ha problema, desactives l'alarma, que no et dona temps perquè hi ha una situació de perill, s'activa l'alerta ja directament a la policia perquè tu ja l'has programat de que sigui així. Això ho podem fer servir al carrer? Sí. Quan? A qualsevol moment, però si vas de festa i són les 3 de la matinada i estàs sola, vas cap a casa i dius, hòstia, vas fent el circuit, no?, i deixant a les teves amigues, amics, sí, i et quedes l'últim. Què feien servir abans? Quan arriba a casa et truco.
Un WhatsApp, un SMS.
Envia un WhatsApp quan arriba a casa. O l'altre, que és anar trucant per telèfon a algú, vaig parlant, no, és que tinc por, i fins a arribar a casa. L'altra versió, la versió de l'app nostra, és què trigo en arribar a casa? 3 minuts, 4 minuts, 5 minuts. Activo l'alerta preventiva, això va descomptant. Que arribes al teu domicili, desactives l'alerta. Que no arribes perquè hi ha qualsevol incidència, et fa l'alerta a policia local i ja et dona a la policia local d'on estàs, per si succeeix qualsevol cosa.
Hem d'acabar, però recordem M7, els aplicatius de compra d'aplicacions, que és una aplicació gratuïta del Prat, i també recordem el 016 si us trobeu en situació de violència masclista, i també doncs, podeu contactar amb el CIAT, amb el Servei d'Informació i Atenció a les Dones. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
Gràcies.
Molt bon dia.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.